tram final del 9C. Avui amb el No s'ha parlat prou, excepcionalment en divendres. Ahir vam fer un especial salsa agradolça amb el Jordi Garrigós per parlar del primer gran dia del Primavera Sound. L'havíem de fer dilluns, aquest...
No
s'ha parlat prou, però hi va haver aquell...
Hi van haver eleccions.
Quan hi ha coses importants, ens feu fora.
Ja heu arrencat ni sense saludar-vos, eh? Escolta'm, Candela Figueres, Ana Priscila Matriña, què tal?
Presente, molt bé, molt
bona
bé.
Bona nit, com esteu? Tot bé?
Tot perfecte.
Sí, sí, per ser divendres veniu amb ganes, eh? Us veig.
S'acaba la setmana,
sí, sí,
home.
Sí.
Després anem a fer un veure, no? Perquè en divendres,
això... Primavera.
Sí, que avui també tenim feina per allà.
Tenen bon cartell.
A veure, Candela, comencem amb tu. No s'ha parlat prou dels talons.
Dels talons, no dels talons com a part posterior del peu, sinó dels talons com a part del calçat i concretament els talons alts.
Uf.
O sigui, els que aneu a primavera, espero que no estigueu ara mateix portant els pantalons... Ai, els pantalons alts, sí, els talons alts. Perquè no entenc com una part tan incòmoda de la sabata continua triomfant i no passa de moda. I és que 5 centímetres més amunt, després són 5 centímetres més de caiguda lliure i possible torçadura de turmell en el millor dels casos. A part, que no sé, jo sóc de poble, m'he trobat moltes vegades que surts cookie per anar de festa, portes una sabata a talons, després, pel que sigui, acabes en un camp o en una zona jardinada i sembla que llauris més que caminar, perquè amb aquelles punxes...
És el que passa que surts de la festa major del poble i acabes a la vinya.
Exacte.
La pregunta és amb qui... Figueres.
Acompanyada de totes les persones que sortim de la festa. Bé, no, ara en sèrio. De fet, el tema dels talons a mi em suposa un trauma i fa uns anys, en un capítol del programa El Suplent de TV3, que no sé si en recordareu, que era aquell programa que convidaven a un famós i el feien anar en el col·legi on havia estat de primària,
sí,
i feia una masterclass o una classe lliure, no?, amb contingut lliure. Doncs bé, vaig veure fa temps un capítol d'aquell programa i sortia l'actriu Clara Segura, que feia una reflexió sobre les sabates amb taló que em va fer pensar moltíssim. Era justament aquesta.
Ei, que no estic en contra de les sabates de talons, però jo vull que analitzem una mica les coses. O sigui, ens demostra inestabilitat. I la inestabilitat, en el fons, és també amiga de la fragilitat. I la fragilitat necessita la seguretat per compensar-se. És a dir, que és molt gratificant, suposo, per un home anar al costat d'una dona que no se sosté gaire bé, perquè, d'alguna manera, a qui reafirma?
Home, xiruro.
La seva masculinitat.
Reafirma la protecció de l'home envers la dona, d'alguna manera.
Clar, jo no m'havia plantejat mai si els talons sortien de imposició de l'home perquè la dona se sentís fràgil, però la veritat és que em va fer pensar, no? Sí que és veritat que hi haurà dones que et diran que els talons se senten més altes, que se senten més empoderades. Jo accepto, cap problema. Amb mi no, no seria el meu cas. Jo em poso damunt d'uns talons i penso, mare Déu, quin és el moment de baixar? Però d'aquí damunt. Però la reflexió de la Clara Segura em va fer pensar i vaig pensar, d'on va sorgir el taló? Quin és el seu origen? Per què el van inventar? Era un element de tortura? Era de bellesa? I, doncs, res d'això, les primeres sabates amb taló eren totalment funcionals i les portaven els carnissers de l'antic Egipte per no tacar-se els peus amb la sang, òbviament, de treballar amb els animals, ja que les sandàlies eren planes i, clar, acabaven completament brutes. Després, els genets de l'Orient Mitjà els van començar a utilitzar, quan dic genets, òbviament, muntaven a cavall, va molt bé per posar els peus sobre els estreps, perquè amb el taló et fixes i és més difícil.
No se t'escapa el peu.
No se t'escapa el peu. De fet, ara, si vas a muntar a cavall, et demanen botes i les botes porten taló. I si muntes...
Fa temps que no vaig a muntar a cavall i ara no me'n recordo.
És igual, doncs si ara anéssiu amb moto, si fixeu, moltes sabates d'anar amb moto porten un cert taló i són com obligats perquè van millor per frenar-te i poder canviar de marxa. Bé, més tard, els romans i els grecs també van adoptar els talons pel teatre, però aquí només era pel teatre i també ho portaven els actors com a certa manera de ser més alts i diferenciar-se un dels altres. També la classe social dels actors. I tot això eren homes.
És el que t'anava a dir. Fins ara, per aquí, tots els exemples que has posat eren homes. Els que portaven els talons, homes.
Sí, perquè te prometo que les dones no feien ni oficis, ni els deixaven muntar cavall, ni els deixaven ser actrius. Per tant, tots eren homes. Els primers talons surten dels homes. Saltem a l'edat mitjana,
sí,
perquè al segle XV...
Digues.
Perdó, saltem, m'he perdut jo per aquí. Saltem a la mitjana, perquè aquí al segle XV La Cor va començar a portar unes sabates amb taló que es deien tapins, que més que sabates eren unes sandàlies tipus xanques, és a dir, aquestes xanques que veieu a molts equilibristes, no sé com dir, que són molt altes, eren unes sabates altíssimes que, de fet, era molt difícil caminar sobre aquests tapins, i moltes senyores portaven bastons de pedres precioses, perquè, clar, com que era tan difícil, necessitaven bastó, i si no, deien els servents, els criats, escolta'm, ajuda'm a caminar, o sigui que portar una sabata a taló, que ja necessitis un bastó, o un servent, o un criat, jo ho trobo... No anem bé.
Que, de fet, al costat de la catedral hi ha el carrer de la Tapineria, que era dels tapins, que en teoria ho feien, no?, per els vestits llargs que portaven les senyores per no embrutar-se, pot
sí,
ser?
Sí,
o de fang, perquè, clar, no hi havia asfalt i
al final,
totes aquestes històries.
Sí, els tapins et pujaven, no s'embrutaven, però també els feien més llargs perquè hi havia tapins i també es decoraven els tapins. Vull dir, al final és el peix que es menja la cua. Després ja anem al segle XVI. Aquí arriba la lianta de la pel·lícula.
A veure,
que
a veure.
És Catalina de Mèdici, que la senyora volia ser igual d'alta que el seu marit i llavors va demanar que li fessin uns tapins ben cookies, o sigui, va recuperar els de l'edat mitjana, però diu, a mi me'ls feu millors perquè jo sóc una senyora de la classe.
L'Angelines de l'època.
Exacte.
No sé jo si definiria l'Angelines com a senyora de classe alta, però d'acord.
Però és igual, però se va fer uns tapins cookies per ella. I els va començar a estendre més ja per la classe alta. I després arriba, sí, un segle més tard, Lluís XIV, el rei Sol, que diu, aquí, al més alt, soc jo, va posar damunt de la taula. I posa la moda de forma definitiva les sabates amb taló per la classe social alta, altíssima, perquè estem parlant de Versalles. I com a curiositat, tot Versalles anava amb sabates de taló, però només Lluís XIV podia portar el taló de color vermell perquè el tint de vermell era tan car que aleshores identificava que estava forrat fins a l'últim pèl de la perruca.
Això és un Manolo Blahnik, no? Que
sí, és a dir, jo me les puc pagar, per tant, sóc jo qui porto sa taló vermell. I també ho va posar per llei, que només ell i que ell decidís, els seus amics, els faps, els seus amics preferits, podien portar aquest tipus de taló. Després va arribar la Revolució Francesa, amb la Revolució Francesa es van tallar caps i talons directament de tota la gent que anava per Versalles, de manera que els talons van morir per una llarga temporada fins que va arribar ja al segle XIX, que van ressorgir. Com van ressorgir? Hi ha moltes teories, diuen alguns que van ressorgir com a símbol eròtic en els peus d'algunes prostitutes, després diuen que van ressorgir pel cinema i per la publicitat, altra gent que et diuen que és el look del Far West, que el cinema, clar, el Far West, tornem, Montecavall, anaven bé els talons per Montecavall, i després ja sí que arriba el 1952, que s'inventarà sí el maleït taló d'agulla.
No fa tant, llavors, fa...
És que el d'agulla...
És que el d'agulla és suïcidi.
És complicat.
És entre que has de mantenir l'equilibri i que estàs molt amunt, a veure, qui camina bé sobre uns talons d'agulla és per donar-li un premi. No sé quin premi, però és per donar-li un premi. I estava inspirat en els gratacels, es veu. Diuen que va ser de la mà del dissenyador Roger Vivier, però que va
sempre
ser...
un home, sempre un home. Com que ho ha de portar la senyora, que estigui incòmode ella.
Ah, exacte. El que potser la Clara explicava, no? No ho sé. I després va ser Christian Dior, ara sí, qui els va coronar com amb el rei dels estiletos, que són aquests que també, a més, tenen la punta de davant, sabeu? O sigui, taló de punta i els dits en punta, que són els estiletos. Bé, jo molt de moda no hi entenc, crec que no m'estic equivocant, però és el que va fer Christian Dior. I jo només volia dir quin mal dia que va tenir qui fos que es va inventar els talons, perquè amb el bé que s'està amb sabates planes, de veritat, no ho entenc.
Jo, mira, que sóc baixeta i durant molts anys he tingut l'obsessió de portar talons i ja fa uns quants anys que és
que
com...
No.
Jo prefereixo poder córrer, perquè si mai hi ve algú i intenta robar-te la cartera, com a mínim que puguis córrer, company.
Exacte.
Creieu que encara té això molt recorregut? O que, és a dir, li veieu molt futur encara als talons?
Sí,
sí.
Sí, perquè realment també, evidentment, tenen una funció estètica perquè t'estilitzen el cos. Portar talons estèticament és bonic. El que passa que dius, mira, una hora, dos, tres, i hi ha gent que ja està molt acostumada. Si no hi estàs acostumada i si en el teu dia a dia has de caminar, xiquet, agafa't unes bambes, uns quets i ves cap endavant.
La reina Letícia ha deixat molt d'anar amb talons perquè els talons provoquen problemes als peus i després no hi pots anar més. I ara no hi va perquè no sé què li passa al peu. Però...
Jo si un dia et fa... Bueno, cadascú que faci el que vulgui,
exacte,
evidentment.
Només faltaria.
Però si un dia et fa gràcia anar-hi, que és allò, doncs, aquell aquell dia que et vesteixes de gala endavant, però pel dia a dia, ostres, les sabates planes són tan còmodes.
A veure, i si vas, te pintes els talons de vermell, que almenys la gent potser es pensarà que estàs forrat, jo què sé.
Com Lluís XIV.
Exacte.
Va, Anna, no s'ha parlat prou dels orígens de la revista Lectures.
Mira, arran de la notícia d'aquests dies sobre la comprensió lectora dels alumnes de quart de primària de Catalunya, a la cua de l'estat espanyol, ho heu estat explicant, només per davant de Ceuta i Melilla, m'ha vingut al cap, doncs, l'origen de la revista Lectures. Avui us n'he portat tres exemplars.
Però és aquesta meravella.
Del primer any de la revista Lectures.
Però quants anys té, això?
Home, mira, és del 1921, és quan s'estrena aquesta revista com a suplement literari de la revista El Hogar i la Moda.
És el que t'anava a dir, sembla un llibre, això, a més a més.
És que
una obra... del 21, per tant, 100 anys.
Sí,
més de 100
sí,
anys.
Sí, sí,
quatre novel·les, 5 cuentos, pàgines cinematogràfiques, caricatures i variedades.
A mi em sap greu pels oients perquè no poden veure les revistes originals.
Mira, farem unes fotos i les penjarem a les xarxes perquè la gent ho pugui veure. Sí,
perquè la gràcia és, clar, la revista Lectures, la Pronto, la Ola, les tres tenen el seu origen a Barcelona. Però tu la Lectures, dius, però per què es diu Lectures? Estarem d'acord que actualment la revista Lectures el que prima són les fotografies i el text, diguéssim, que és la qüestió secundària. Però és que és això, va néixer el 1921 com a suplement de literatura. S'hi publicaven fragments de novel·les, contes, obres de teatre, i entre les seves pàgines hi tenim noms com Àngel Guimarà, Narcís Oller, Carmen Carr, Azorín, Oscar Wilde, Jacinto Benavente, Mark Twain, Olef Tolstoy.
O Víctor Català, perquè acabo d'obrir pàgina i diu Torrent abajo, por Víctor Català.
Víctor Català també es va estrenar a la revista Lectures, i el Pep ara em deia que ho estava mirant abans, que, ostres, és difícil de llegir, eh?
El que més m'ha sorprès és el format, perquè, òbviament, és tot en blanc i negre, no hi ha fotografies, evidentment, algun dibuix, però
poc,
la lletra...
Poc dibuix.
Petitíssima.
És Arial 9, com a mínim,
sí, sí, sí.
És superpetit, això.
I el format tot aquí posat ben embotit, i, ostres, és difícil.
El paper anava
car,
no, suposo?
Sí, sí, sí.
El paper anava car.
És poc atractiu.
I vosaltres sou joves i ara fan els llibres
sí,
amb aquesta... Tot i que facin els llibres amb lletra gran, es veu que tampoc acaben de triomfar entre el jovent.
Mira,
però
posa
clar...
1,30 pessetes.
Què et sembla?
Bé, per l'època no ho sé, ara mateix et diria que bé.
El primer número de la revista deia que busca principalment el público femenino de Catalunya. Com Ciutadans sembla que vol tornar a fer ara, no sabem com els hi anirà. Apareix una crida dels responsables de la publicació que diuen «Lectures es un intento de introducción de literatura sana en los hogares y que nuestro ánimo es hacer un magazine literario para familias en donde se unen el buen gusto, el interés novelesco y la moral más sana». Això que comentàveu, que hi ha Víctor Català, també en el primer número, un conte que es diu Cruz i Ratlla, i també hi apareixen caricatures, per exemple, hi trobem caricatures d'Opiso, i un apartat de consells molt variats. Per exemple, en el primer número ens ensenyen a netejar una ferida, que això dius, mira,
és útil,
i a fer servir punts del llibre, perquè la gent doblegava les pàgines i deia, no, feu servir punts del llibre.
Jo encara ho faig.
I no pengis l'americana en un clau que sobresurti de la paret, sinó fes-ho al raspaller d'una cadira per evitar arrugues.
Que et quedarà arrugues, oh, molt bé!
Com explica Maria Trinidad Lavajo González en un estudi del CSIC sobre la revista Lectures, dels seus inicis la revista tractava les dones, clar, ara queda molt maco, perquè estem parlant, home, doncs d'una publicació que intenta que la gent llegeixi a casa. Què passa? Que és 1921, tot no era tan moderna encara, i tractava les dones majoritàriament com a frívoles, interessades per les modes, mira, devien portar sabates amb talons, massa preocupades per tot allò modern, i sense cap tipus de sentit comú, xafarderes, incultes i desesperades per trobar marit.
Ei, quants qualificatius, eh?
Això és meravellós. Tot i així, hi havia contes, hi havia novel·les, hi havia historietes.
Sabíem llegir, encara sabíem llegir.
Si us hi fixeu, des del primer número hi ha algunes pàgines al centre ja en paper cuixé, que ja serien com les revistes del cor actuals. Només són les destinades a reportatges sobre cinema, i actors.
Ah, sí,
i trobem,
sí.
Veus que
ja... aquí hi ha fotografies, sí.
Aquí ja està més content el que hi havia.
Hi ha aquesta pàgina?
Sí.
Los verdaderos héroes del cine.
Sí, perquè t'explicaven com se hacen les pel·lícules amb moltes fotos, o Los Reyes del Sueldo, on parlen d'artistes, els artistes més ben pagats de Hollywood, com, per exemple, Charles Chaplin, que cobrava $1 milió anual, o a Mary Pickford, que en guanyava 800.650. Ella, clar, ja era dona,
ja era dona,
llavors ja baixava una mica. Entre tanta estrella americana, també hi havia espai per actrius espanyoles i catalanes com Catalina Bárcena o Margarida Xirgo. Què passa? Arriba la Guerra Civil i es deixa de fer la lectura fins al 41. A partir d'aquell moment, amics meus, els temes de societat comencen a ocupar més espai en aquest suplement literari, no oblidem. Mm. El franquisme, què li interessa? Que la gent no pensi, la gent no llegeixi. I és aquí on comença el canvi del suplement de lectura a Revista del Cor. Què volíem? Que les dones fossin encara més frívoles? Doncs el que faríem seria simplement que no llegissin i que s'ensenyessin fotografies de qüestions del cor. Per tant, no haguéssim tingut el franquisme, tot ens hagués anat molt millor, segur, en tots els aspectes. Potser la revista Lectures encara ara seria un suplement de lectura.
Vosaltres sou encara de xafardejar una mica aquest tipus de
revistes? No, a veure, un moment, no de comprar-me-les, però si me les trobo davant...
Un cop d'ull,
no
ràpid.
No puc evitar, és la temptació. És com tenir xocolata, l'he de provar.
A mi em passava a casa de la meva iaia, de Sòria, que li portaven revistes de feia temps i aleshores jo m'assabentava de les coses al cap d'un any. Ai, que aquest s'ha separat. Home, però si això... Bueno, clar, ja les tenia caducades.
Sí. Havia tenia la Pronto, vull dir, jo sempre ho recordo, anava al bany, em trobava la Pronto i allà m'actualitzava. Sí, sí.
Va, Candela, no s'ha parlat prou de la tonteria aquesta, dius, de tirar els diners a les fonts.
Sí.
Quin tema, eh?
Quin temasso, perquè sabeu quants diners s'arriben a tirar a les fonts per la tonteria que portarà sort? Doncs és que mai veureu junts el vostre compte corrent.
Segurament.
Mira, la famosa font per excel·lència on la gent tira diners és la Fontana de Trevi, a Roma. La Fontana de Trevi acumula entre uns 3.000 i 4.000 euros al dia de pasta.
Ostres!
Clar.
Un bon sou, això.
Sí.
Ja
21.000 euros a la setmana, 84.000 euros al mes, uns 1 milió d'euros l'any pel cap baix, perquè, clar, varia si la gent hi ha més visites o menys visites. I tot a monedeta. Després, perquè em digueu a mi que jo no recullo una pesseta, un cèntim, quan el veig.
Ai, que et vols comprar la lectura
amb
una
pesseta. Comprar lectures. Aquesta tonteria, no, ara en sèrio, de tirar monedes a la Fontana de Trevi, ve de la pel·lícula Tres monedes en la fuente, de 1954.
The worldly, wicked, wonderful story of three American girls who tossed three coins into the fountain, as the Romans do, and fell head over heels in love.
Tres noies que van a Roma i que tiren monedetes per trobar l'amor. La pel·li explica que si tires una moneda a la Fontana di Trevi, tornaràs a Roma. Si en tires dos, trobaràs l'amor amb un italià. Si en tires tres, et casaràs amb l'italià. Jo em vaig tirar tantes quan hi vaig anar per fer bé la foto, que jo crec que vaig donar la volta al marcador i al final he acabat amb un català encantador. Però t'ho prometo que no se m'ha aproximat cap italià. I on van les monedes que tirem a la Fontana? Doncs per caritat. Vull dir que al final tenen un bon final.
Per tant, està bé, no? Si...
Van a Càritas, que està vinculat a l'Església, i Càritas aleshores decideix repartir-les a les diferents organitzacions que hi ha benèfiques a la ciutat. I, de fet, l'any 2018, l'alcaldessa de Roma va intentar canviar això i va dir, saps què, tot el que recapti aquí a la Fontana va per la ciutat de Roma i pel que nosaltres considerem. I l'Església i Càritas van dir, no.
Home,
això continua anant
una bona font de recaptació.
Exacte,
clar.
Va haver de fer marxa enrere. Sé que alguns ara mateix esteu pensant, anem a Roma a buscar els diners? No, perquè està multat. És a dir...
Si t'enxampen allà fotent la mà a l'aigua...
El 1999 es va implantar una llei que establia multes per qui toqués el patrimoni romà. Així que tu no pots treure ni un duro d'allà.
A mi m'agradaria saber, per això, m'agradaria poder entrevistar la persona que va allà a recollir les monedes... la persona de Càritas, o no sé qui és la persona que va recollir allà, no sé si un cop a la setmana,
cada
un cop
dilluns,
al mes...
Cada dilluns van...
Que fan amb una pala així petiteta...
Clar, t'has de posar dins, l'aigua...
Amb unes botes, que tampoc passa res, com
qui va...
Amb talons.
Que és
com el Delta de l'Ebre, com qui fa amb l'arròs, clar...
No, home, amb l'arròs és més fangós tot plegat, allà és una miqueta més net.
Allà hi ha molt de metall, no et pensis, i la gent, les monedes, hi ha molta brutícia, Però bé, hi va haver una persona que es deia Roberto Sarleteta, que tenia dos mètodes per robar. És a dir, tu has dit, una persona que... Tu parlaves de gent que la reculli, no? Doncs hi va haver un tio que sí que abans que implantessin aquesta llei el 99 va estar 34 anys robant monedes. I o les escombrava perquè feia muntanyetes i les recollia, no seria el mètode més complicat del món, però després ja es va professionalitzar, perquè amb tants anys, i anava amb com un imant en forma d'esposa. Ah, mira, llavors ja no es mullava recollia 850 euros en 15 minuts. Vull dir que ell tampoc s'estava...
Ostres, 850 euros en 15 minuts.
Anava al final del dia, 850 euros, i ja tenia doncs, el mes, ja passava el mes.
Tu diràs.
No, meravellós.
Va, i acabem, Anna. No s'ha parlat prou, m'encanta aquest tema, dels bastonets de pa dels restaurants italians.
Vinga, va, posem musiqueta. Mira, seguim estant a Itàlia. A quants restaurants italians anem sempre i ens trobem aquests típics bastonets de pa que dius, i d'on surten? I per què ens els porten? I que és meravellós, perquè ens encanten.
Que bé que senten.
Autèntica devoció.
Es diuen grissino i són una especialitat de la gastronomia de Turí. Ja ho sabeu, és una barreta de pa de 10 a 20 centímetres de llarg, molt primeta i ben torrada, que tu, clar, tampoc t'acabes d'omplir. Si menges allò, és un bon aperitiu. Tot i que segurament ve d'abans, la tradició diu que se'ls va inventar un forner l'any 1679. No era un forner amb clients qualsevol, sinó que era un forner de la cort. Avui tot va lligat, companys. Es deia Antonio Brunero i va crear els grissino per al futur rei Víctor Amadeu II de Savoia, de 13 anys, que tenia dificultats digestives. I aleshores el pa normal no li acabava d'anar bé i aquest, que era molt torradet, li anava superbé. Hi havia molts fans arreu d'Europa d'aquests bastonets. Un d'ells era Napoleó Bonaparte, que a principis del segle XIX va idear un servei de transport entre Turí i París per transportar els grissino. I a nosaltres ens ha quedat aquest testament d'aquest forner, i cada vegada que anem a un italià podem degustar uns bastonets meravellosos.
Durant les tardes, de vegades, no sé com, però arriben alguns bastonets d'aquests per aquí a la redacció, i hi ha autèntiques garrotades per a veure qui se n'emporta algun.
Perquè vosaltres aneu a algun lloc per aquí
a
prop.
També estan molt de gana, la redacció informatius, però sí.
Doncs, és que entren bé.
Els grissino, que ho sapigueu, mira, des del segle XVII, xiquets.
Imagina't.
I els infants, com els agrada.
Els adults.
Para jóvenes, adultos i infants.
Anna Priscila Magrinyà i Candela Figueres, ho hem de deixar aquí. Que vagi molt bé, fins la setmana que ve.
Vinga, us porto uns grissines ara, va.
Va.
Mengem, va, vinga.
Bon cap de setmana.
Adéu.